L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Per mi, arribar al cor d'un infant és que l'infant o l'alumne estigui completament disposat a aprendre i a divertir-se. I un professor amable, divertit, amb molta paciència i, sobretot, que faci projectes divertits.
Benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit el Jan. Pel pensador Satish Kumar, l'escola actual està atrapada en el cap, immergint en les mans i el cor, que també s'han de cultivar. I pel poeta i educador Rabindranath Tagore, els infants a l'escola han d'aprendre a expressar les seves idees i sentiments amb tot el cos. Parlar als alumnes amb les mans i el cor. Ens acompanyen
les mestres Ruth Cañadas, autora de Manos que cuentan, i Raquel Martínez Pulido, autora de Cómo se llega al corazón del alumno. Sentirem també com educo amb la psicòloga Lara Terrades i el manual per afrontar el conflicte familiar amb la terapeuta gestal Marta Butjosa.
L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
Els signes són una eina perquè els nadons i els infants es puguin comunicar de manera eficaç. Ruth Cañadas.
Parlar als alumnes amb les mans i el cor. La Ruth Cañadas és intèrpret de la llengua de signes, educadora infantil, creadora d'ontana.com. Diu la Ruth que va observar que els pares i mares de fills sordcecs es comunicaven amb ells amb molta fluïdesa i es va adonar del gran poder dels signes per millorar la comunicació amb els nadons i disminuir les frustracions. I va començar a provar-ho amb el seu propi fill, el Nico, amb signes per expressar les seves necessitats més bàsiques i va funcionar. I el buen resultado, Ruth, con Nico, con tu hijo, te llevó a compartir la experiencia que ya se utilizaba en otros países y a crear ontana.com. Ruth Cañadas, ¿cuáles son los beneficios de utilizar los signos como herramienta comunicativa con los bebés, ¿no? Que esa sería la particularidad.
Pues mira, el uso de signos tiene muchísimos beneficios. Para mí quizá la ventaja más importante es que mejora el vínculo afectivo y la comunicación con todo lo que esto conlleva. Por desgracia, estamos viendo tiempos donde hay muchísimas distracciones, muchísima evasión, adicciones, redes sociales y todo eso que nos distraen de estar presentes, ¿no? Y que hace que no nos vinculemos de una manera saludable. Entonces, el uso de signos en las primeras etapas facilita la comunicación y mejora el vínculo afectivo, porque al comprendernos mejor, al final sí que se generan espacios más agradables de compartir. El bebé pues, se siente complacido, al ser entendido mejora su autoestima, su seguridad en sí mismo, disminuye la frustración, que es otra ventaja para mí fundamental. Como consecuencia de esto también disminuyen pues, los momentos de enfados, de agresividad que se pueden dar muchas veces o en muchas ocasiones por no sentirse comprendidos. En definitiva, es una herramienta que mejora nuestra relación y nos facilita muchísimo la crianza. Hay otros muchos beneficios de su uso, pero para mí quizá los más importantes son estos que nos ayudan aquí y ahora a acompañar en las primeras etapas, en el momento presente y con esta ventaja de relacionarnos mejor.
Tú dices que es divertido y demuestra, atención, que los bebés están preparados para comunicarse antes de hablar. A veces, ¿no? Si no hablan es que no se pueden comunicar, pero no es así, ¿no?
No, no es así. Tienen una, o sea, la comunicación es intrínseca al ser humano y los bebés ponen de manifiesto desde el inicio que comunican, ¿no? Comunican mucho a través de su cuerpo y nos dan mucha información simplemente con observarles. Tenemos que estar presentes y mucha observación.
Y luego nos ayuda a ponernos en su piel, ¿no? Eso está bien.
Eso es muy bonito porque vivimos en un mundo un poquito adultocentrista y muchas veces pues no nos fijamos en lo que nos quieren decir, ¿no? Parece que los niños hasta que no comunican con palabras es como si no sintieran, no piensan, no opinan, no tienen pensamiento propio y no es así. Los signos nos ayudan a ponerse en su piel en el sentido que nos dan como una visión del mundo, de lo que ellos sienten, de lo que ellos piensan, de lo que prefieren, de lo que sueñan. Es muy bonito verlo también.
Dices que es una herramienta comunicativa que no sustituye el habla y por lo tanto tenemos que acompañar los signos de palabras. A ver, Ruth, ¿cuándo y cómo podemos introducir los signos en el día a día de nuestro bebé? A ver, sitúanos un poco, ¿cómo lo hacemos?
Pues a ver, yo recomiendo comenzar a usarlo a partir de los 6 meses, eso para empezar. No porque el bebé no pueda antes, porque bueno, hay bebés que sí que tienen esa capacidad. Es verdad que a lo mejor son hijos de padres sordos y están con la herramienta, con la lengua de signos completa. en su cotidiano. Pero bueno, con bebés que no son sordos y que queremos usar la herramienta con ellos simplemente para comunicarnos, ¿no? Para tener una herramienta común de uso cotidiano, es a partir de esa edad, a partir de los 6-7 meses, cuando el bebé empieza a ampliar más su comunicación, empieza a ampliar su repertorio de gorgoritos, empieza a prestar más atención a través de fijar los ojos, a mirar fijamente, a imitar gestos sociales, quizá dar palmitas o pedir brazos. Yo creo que está muy relacionado con la alimentación complementaria, ¿no? Cuando está el bebé como más abierto a la comunicación, cuando se lanza a elegir un trozo de zanahoria del plato, un poco de patata, que esto suele ocurrir pues esto alrededor de los 6-7 meses. Evidentemente depende mucho de cada bebé, que tendemos un poco a veces a comparar, pero en general es a partir de esta edad, 6-7 meses, cuando los bebés están preparados para comenzar a asimilar los signos que les mostramos. No quizá todavía a imitarlos, relacionándolos con su significado, que es lo que queremos, pues esto lleva un proceso, ¿no? Que cuento en el libro y en los talleres, pero sí para empezar a reconocerlos, a integrarlos. Y al poquito, ya con paciencia, con constancia, pues ya será capaz de hacerlos por sí mismo para nombrar lo que es de su interés, que es el objetivo que queremos, ¿no?
¿Signos relacionados con qué? De su entorno, de su día a día.
Claro, pues con su rutina, sus intereses, con lo que él quiere, ¿no? Con lo que él está relacionado con su rutina y su etapa evolutiva. Evidentemente, pues un bebé no tiene interés en el telediario, pues quizás pues cómo mueven las manos, pero pues su interés, pues cosas que ve por la calle, animalitos, alimentos, cosas en su cotidiano, pues pedir cambiar de pañal, pedir teta o pedir un alimento. Está todo relacionado con su interés y su demanda cercana, con lo que su mundo es esto, ¿no? Es a lo que él puede tocar y ver en su cercano, es esto lo que va a pedir y demandar.
Claro, tú cuentas en el libro que los bebés son grandes imitadores y es verdad, ¿no? Que aprenden a partir de imitar.
Claro, y es algo que tienen que desde el nacimiento, ¿no? Pues el bebé que le saca la lengua y te imita, ¿no? Están todo el rato observando e imitando como un espejo a su referente, a su mamá, a su papá, a las personas que les acompañamos, nos imitan pues a través de la imitación. Es uno de los grandes aprendizajes del bebé, otro es el juego, bueno, hay muchas formas en las que el bebé tiene de explorar el mundo, de acercarse al mundo, de relacionarse con el mundo, y uno de ellos muy, muy potente en su ámbito de educación, de crecimiento, es este de imitar.
Avui a l'Ofici d'Educar, parlar als alumnes amb les mans i el cor, en temps de suplement, a Catalunya Ràdio.
M'agrada aprendre a fer servir les meves mans.
L'ús de signes redueix la frustració i el comportament agressiu dels infants. Rut Cañadas.
Rut Cañadas, manos que cuentan, avui a l'Ofici d'Educar. En un libro, Diàlegs entre Educació i Neurociència, de Montserrat Pedreira, Beatriz Fagundo, nos dicen que ante la incongruencia entre gestos y palabras, nuestro cerebro, atención, se queda con la información no verbal. Rut, ¿la comunicación no verbal, los gestos, es como más auténtica, es como más verdadera?
Bueno, a ver, la comunicación no verbal sí es cierto que nos ofrece muchísima información y muchas veces decimos algo con palabras, pero con nuestro cuerpo estamos diciendo algo totalmente contrario o en la forma, actuamos de una forma que no es acorde a nuestra palabra. Esto es así, ¿no? Ante un enfado a lo mejor yo digo sí, estoy bien, estoy con el cuerpo totalmente cerrado, ¿no? Esto lo vemos mucho. Lo ideal sería poder compartir espacios seguros donde poder comunicar verbal y corporalmente lo que sentimos de verdad, ¿no? Y que haya una coherencia. Para esto creo que es necesario que cada uno, cada una, pues nos miremos adentro para tener claridad y poder expresarnos pues con coherencia. Pero sí que es verdad también que, bueno, mi propuesta no es una comunicación no verbal, no es esto lo que yo estoy planteando. Lo que yo propongo a través de esta herramienta es usar signos con su significado concreto para comunicarnos. O sea, sería como una especie de poner palabras a nuestras manos, ¿no? Entonces, igualmente un bebé que está cansado y no sabe lo que quiere, puede pedirte dormir, ir al parque, saltar en la cama o ir un yogur en la misma conversación, lo que significa que hay una incoherencia total ahí, ¿no? Pero bueno, lo comunica a través de las manos, que es la herramienta que yo ofrezco, y de su cuerpo, sin aunque no haya coherencia, ¿no? Lo que quiero decir es que el bebé use signos no significa que sepa en todo momento lo que quiere, aunque lo esté nombrando a través de esa forma de comunicación aparentemente más verdadera, ¿no? O sea, que tampoco va por ahí la cosa. O sea, nos va a tocar acompañar sí o sí momentos de frustración y de cansancio igualmente, ¿no? Al peque.
Qué bonito poner palabras a nuestras manos, ¿no? Esto que decías. Sugieres en tu libro mostrar al bebé siempre el signo de la misma manera, correcta, y en principio no inventar signos si no sale del propio bebé.
Lo ideal sería mostrar al niño el signo correctamente, porque si le decimos un día un signo para manzana y al día siguiente le decimos otro signo para manzana, estamos generando como una contradicción, ¿no? Y el objetivo es crear pues unos signos concretos para que pueda comunicar lo que necesite, ¿no? Entonces, para mí, los bebés aprenden mucho a través de la imitación, así que lo ideal sería mostrarles siempre el mismo signo, el mismo, para que integre el movimiento y lo relacione con el significado. Es igual, desde mi punto de vista, que el aprendizaje de la lengua oral. Cuando un bebé me dice, por ejemplo, quiero aba, yo no le digo, ¿qué eres aba? O sea, no le hablo así, sino que le nombro correctamente, digamos, sin corregirle ni mucho menos, pero a través de, o sea, la corrección sería a través de mi propia palabra, ¿no? Simplemente acompañando a su petición y decirle, cariño, ¿quieres agua? Venga, pues vamos a la cocina por un vaso de agua juntos. Nombraré la frase correctamente, ¿no? Y ya está. Y entonces, él irá aprendiendo que no se dice aba, se dice agua. Así poco a poco, ¿no? Entonces, con los signos sería lo mismo. Y en relación a no inventarnos signos, yo no recomiendo que nos inventemos signos simplemente por la incomodidad de tener que buscar signos diferentes, no repetirnos, no hacer signos que se parezcan y generen confusión, porque al final es esto. ¿Cuál es el objetivo? Comunicación y vínculo, pues no vamos a liarnos. Pero bueno, en definitiva, sí creo que hay inconvenientes, o sea, que podrían perjudicar en nuestra comunicación, el hecho de inventarnos. Aunque también creo que sí que hay situaciones en las que sí podríamos inventarnos algún signo puntual, ¿no? Los bebés y niños en las primeras etapas, sí, ellos sí inventan signos, muchas veces porque tienen esa necesidad intrínseca de comunicación y la persona adulta, en este caso, pues quizá no le estamos ofreciendo la herramienta o, en este caso, el signo correspondiente a esto que él demanda, porque no nos parece, a lo mejor, pertinente en la comunicación o en nuestra comunicación. Los bebés, los niños, niñas, muy sabiamente, lo que hacen es que se inventan ese signo maravillosamente. Es muy bonito ver cómo lo hacen de una manera natural, muy relacionado con el uso que hacen con sus manos, con el objeto que quieren nombrar. Total, que sí que es muy bonito de presenciar. Y en este caso sí que acogemos este signo inventado.
Y Ruth, ¿cuáles serían los beneficios de introducir los signos en la educación infantil, no solo con los alumnos con necesidades educativas especiales?
Pues los beneficios de introducir los signos en ámbitos educativos pues son los mismos que yo he experimentado como madre o haciendo talleres para familias, los que he nombrado anteriormente. Bajo mi comprensión del mundo, pues los espacios educativos realmente no siento que sean necesarios en las primeras etapas. Esto que nos han contado de que los niños necesitan socializar, pues para mí es una excusa. El que los niños vayan a la escuela realmente es una necesidad adulta para poder conciliar, que esto lo pongo muy entre comillas, esta palabra. Entonces, pues en esa necesidad que tenemos las personas adultas de tener espacios sin hijos para poder trabajar, para poder pagar las facturas, el uso de signos facilita muchísimo el proceso de separación de la madre o de la figura de referencia, por ejemplo. Ayuda en los procesos de adaptación en los bebés, niños y niñas, tanto si se incorporan a la escuelita o a la casita por primera vez, como si tienen que volver después de unas vacaciones, un puente, pues esto facilita. Facilita también el que se vinculen con la maestra, educadora, al acompañante del aula. Le da mucha información de cómo es ese niño en su individualidad, porque el niño puede expresarse lo que es, pues sus intereses, lo que tiene en la cabeza, lo que piensa, lo que sueña, ¿no? Y esto facilita también los procesos grupales, ¿no? De hecho, es una herramienta que sin saberla, mucha gente no sabe lengua de signos y muchas veces se usa en escuelas infantiles a través de cuentos, canciones que acompañamos con nuestro cuerpo, ¿no? A veces no son signos de la lengua de signos, pero bueno, son como corporalidades, gestos que ayudamos para que los peques se integren en el grupo, integren la canción, vincularnos con ellos. Lo hacemos de manera natural ya y es muy bonito de ver pues un aula llena de niños usando sus manos para expresarse. Es una maravilla.
Y tú dices que con ratios elevadas facilita identificar a los educadores las necesidades de sus alumnos, ¿no?
Exactamente, porque a veces, muchas veces estamos cambiando un pañal y tienes al aula, imagínate, 20 niños y tú con uno concretamente y dos están teniendo un conflicto que no puedes atender realmente. No puedes dejar al bebecito para cambiarle, para atender un conflicto. Pero lo estás viendo el conflicto y quizá a ellos a veces, muchas veces lo nombran. Nombran, pues a lo mejor nombran el signo de camión o pelota y ya tú desde lejos ya sabes que hay un conflicto pues con ese objeto, por ejemplo, ¿no? Que a veces no es un conflicto de aquí y ahora, de algo que me está pasando, sino de algo que ha sucedido antes. Entonces, muchas veces, el verlo en la lejanía, el ver cómo ellos nombran cosas, cómo se relacionan entre ellos también, cómo se ayudan, pues facilita mucho a la educadora, claro.
Para terminar, Ruth, mensaje a las escuelas de educación infantil y a las familias en favor de introducir lo que tú propones en este libro, Manos que cuentan, los signos en los bebés.
Pues, con todo lo dicho anteriormente, creo que dejó bastante claro el mensaje. Para mí, el uso de signos es una herramienta maravillosa para vincular con la infancia, para conocer en profundidad al bebé, niño, a la niña que tengo delante. Sí que es una herramienta que necesita ir acompañada de presencia, de escucha, de observación, que eso a veces nos falta mucho a los adultos, ¿no? Y es increíble mantener un diálogo con un bebé tan pequeño que puede contarte cosas que tiene en su cabeza, cosas que piensa, cosas que recuerda, ¿no? Que dice, parece que los bebés no recuerdan, que no saben, que no nada, ¿no? Pues cosas que prefieren, cosas que les gusta y lo que no. Es como ver el mundo a través de sus ojos, que digo mucho, ¿no? Que muchas veces es diferente al nuestro. Que donde yo veo azul, aquí, pues tú puedes ver verde y está bien, no pasa nada, ¿no? Podemos tener un diálogo de cómo vemos el mundo y es muy bonito compartirlo.
Doncs, si voleu saber-ne més, busqueu el llibre Manos que cuenten, de la Ruth Canyades, i la seva pàgina, ontana.com, i coneixereu més doncs, aquest vincle que podem establir amb els nadons a través del llenguatge dels signes. Muchísimas gracias, Ruth Canyades. Un fuerte abrazo con signos.
Muchas gracias. No. A vosotros una cosita. La web se llama otanana.com.
Otanana.com. Estupendo.
Ay, espero que la disfrutéis.
Gracias, Ruth.
Gràcies a vosaltres. Un abraç.
Vull aprendre fent coses.
La diversitat és la norma, no l'excepció. Raquel Martínez.
Avui a l'Ofici d'Educar, temps de suplement a Catalunya Ràdio, parlar als alumnes amb les mans i el cor. Hem parlat amb la Ruth Canyades, autora de Manos que cuentan, i ara amb la Raquel Martínez Pulido. La Raquel és l'autora de Cómo se llega al corazón del alumno, és mestra d'educació especial, creadora de Despertar d'il·lusions, i en el seu llibre llegim coses com la millor manera d'aprendre és a través de l'emoció, així que creem escoles que emocionen i emocionen a l'ensenyar, pràctiques basades en el benestar de l'alumne i el professorat. Diu la Raquel, obrim les aules a l'emoció, perquè si l'alumne es troba en un estat emocional òptim, es predisposa a l'aprenentatge, diu la Raquel. Dius que l'escola ha de ser un centre generador d'experiències de l'impacte emocional i descobriment pel desenvolupament de les potencialitats de l'alumne. Raquel Martínez, com s'arriba al cor de l'alumne? Aquesta pregunta que et fas tu al llibre. Benvinguda.
Hola, Elisabet. Bon dia. Pues la clau per arribar al cor de l'alumne és el vincle, una mica el que estava parlant la Ruth també. I per establir aquest vincle, per mi hi ha diferents vessants, no? Una són les eines que té el mestre per poder vincular-se amb l'alumne i una altra és el camí recorregut del docent. Llavors, per una banda, tindríem com el mestre a l'aula mira l'alumne, en què es focalitza, si mira les capacitats, les fortaleses de l'alumne o les dificultats. Si és capaç de veure totes les fortaleses de l'alumne, el vincle segurament serà més divertit i més segur perquè hi haurà una recompensa positiva per l'alumne. Després, la coherència, no? Com el mestre dona resposta a l'alumne quan aquest fa una activitat, quan aquest juga, gaudeix de les experiències, que sigui una resposta on sempre l'adult, el mestre, respon de la mateixa manera per crear aquest vincle segur. I un altre punt clau és el somriure, que penso que és la línia més curta, no?, entre el cor de l'alumne i del mestre, perquè si tu passes bé a l'aula, no? Una mica el que deia el Jan al principi del programa, la diversió ha d'estar present a l'aula. Des d'aquí és com pots arribar al cor de l'alumne, amb aquesta confiança, amb aquest mar de diversió. I per poder fer això, no? Perquè el mestre pugui tindre aquesta bona predisposició a l'aula, jo parlo d'un concepte que és el camí del docent, que és com l'alumne com el mestre ha fet aquest camí intern cap al seu cor, com ha recuperat tota aquesta innocència, com la manté viva, com la té present, aquesta capacitat de sorprendre's, de sorprendre l'altre, de gaudir, de veure la tendresa en l'alumne i en ell mateix. Per això jo sempre parlo d'aquestes dues direccions, cap a l'alumne i cap a dins teu, i com està present el teu cor en la teva pràctica educativa.
Parles al teu llibre de la importància de la consciència i de la regulació emocional, ho dèiem ara en començar, perquè les emocions, dius, afavoreixen l'aprenentatge, no? La sorpresa, la curiositat, l'alegria, la seguretat. I parles també de les necessitats emocionals de l'alumnat. L'amor, el reconeixement, la pertinença, la diversió, el desenvolupament, la transcendència. Quines diries que són les emocions en la teva pràctica, en el teu dia a dia, que impliquen més l'alumnat i com es poden d'alguna manera fomentar i cultivar a l'aula?
Bé, jo des de la meva experiència, sobretot en el camp de l'educació especial, la sorpresa que més capta l'atenció i que ajuda a vincular-se és la sorpresa. Perquè des d'aquest marc el nen és com que no sap ben bé què passarà, però si associa aquesta sorpresa amb coses divertides, l'atenció ja la tens, no? Ja està garantida a l'aula. El que sí que és cert és que tota la vessant emocional dins de l'aula té diferents parts a tindre en compte, no? Una és quines emocions afavoreixen l'aprenentatge. Pues la sorpresa perquè capta l'atenció, la diversió, la seguretat perquè això permet que el nen estigui relaxat o l'alumna estigui relaxada. Però per altra banda són el que tu deies, les necessitats emocionals. Què necessita l'alumne a nivell emocional per sentir que està cobert, no? Que té una bona predisposició a l'aprenentatge. Necessita sentir-se estimat pel mestre, necessita sentir que forma part del grup, i formar part del grup és, per una banda, que el grup reconeix les coses que fa i com ho fa, i per altra banda, que forma part del grup. I aquí, amb com formo part del grup, hi hauria molt d'explicar, no? Perquè hi ha alumnes que adquireixen el rol de ser el mogut, hi ha alumnes que és l'empollón, un altre que és el divertit. Llavors, envers de les respostes que li dona l'entorn, l'alumne tria el seu rol emocional, però buscant això, aquesta necessitat emocional de pertànyer al grup. Quan tot això està cobert, l'alumne té més bona predisposició, pot cobrir aquestes dues necessitats de desenvolupament, que seria la capacitat per aprendre, les ganes d'aprendre, i la transcendència, que seria com puc compartir-me amb la resta. I tot això es posa en joc a l'aula, a banda que després es posa en joc el que durant el dia a dia va passant, quines emocions em mouen, si tinc un petit conflicte, si no em sento capaç de fer una activitat, no? Llavors hi ha com tres parts a acompanyar tota la part emocional a l'aula.
De fet, en el llibre t'expliques que darrere de tota conducta, també les disruptives, hi ha una intenció positiva que en algun moment l'alumne va aprendre que fent allò aconseguia el que volia i no sap fer-ho d'una altra manera, no? I que cal veure quines són les necessitats emocionals que cobreix aquella conducta, si és amor, pertinença, reconeixement, control, seguretat o diversió. I tu proposes el suport conductual positiu. Què ajuda en la resolució de conflictes a l'aula?
Bueno, el suport conductual positiu és un marc educatiu que el que fa és previndre tot, crea un entorn acollidor perquè la conducta de l'alumne sigui el més adient possible i tindre en compte què necessita aprendre per poder afrontar el seu dia a dia. Pensa que a l'aula passen moltes coses i llavors dotar l'alumne d'estratègies d'afrontament és el que el fa competent a nivell emocional tant a l'aula com fora de l'aula. Llavors, si estem durant el dia entrenant i acompanyant els alumnes a nivell emocional en rutines de benestar, ensenyant habilitats alternatives d'autogestió, el que el Claudio Naranjo deia de les competències existencials, com li ensenyem a que tingui consciència d'un mateix, a que s'autoreguli, a la consciència de les relacions, a poder gestionar les relacions. Tot això crea un marc on l'alumne és molt més competent. Llavors, quan un alumne té una conducta disruptiva, darrere d'aquesta conducta sempre hi ha un ajuda'm, no sé fer-ho d'una altra manera. Què he d'aprendre? Com puc actuar d'una altra manera per no tindre aquesta conducta tan disruptiva? I després, què em passa a mi a nivell emocional que tinc aquesta necessitat d'explosió, no? I està clar que la vida, no?, i la vida a l'aula també, doncs ens dona experiències que són agradables i d'altres que són desagradables. Llavors, poder expressar com m'he sentit és necessari i és molt alliberador. el que necessitem és com podem expressar això que hem sentit, perquè a vegades surt, no?, d'una manera, pues, això, molt explosiva, i que després les repercussions en els companys o en el grup, doncs, poden ser no gaire agradables. Penso que acompanyar i fer... jo sempre dic, no és el mateix posar una tirita que ensenyar que no es facin mal. I penso que l'acompanyament emocional d'ensenyar aquestes competències existencials ajuda a que els alumnes tinguin més estratègies, no? És com portar una motxilla de recursos emocionals que t'ajuden a viure el dia a dia de l'aula.
Avui a l'Ofici d'Educar, parlar als alumnes amb les mans i el cor en temps de suplement a Catalunya Ràdio.
Jo vull una escola que m'estimi.
El mestre és un arquitecte de vides. Raquel Martínez.
Com se llega al corazón del alumno? Aquest és el llibre que avui ens presenta la Raquel Martínez. A l'Ofici d'Educar dius: la mirada del professor és clau, entenent la mirada com la capacitat de veure el potencial, necessitats, interessos, motivació i estil d'aprenentatge de l'alumne. Dius: la mirada empodera o limita, i tu proposes veure la bellesa oculta de l'alumne, connectar amb allò que el fa vibrar i l'apassiona. Com ha de ser, Raquel, aquesta mirada apreciativa global del sí que pots, no? Com es troba aquesta, això tan bonic que dius, de la bellesa oculta de l'alumne, no?
Sí, per mi és un concepte clau, i és mirar més enllà de lo que està fent l'alumne. És poder veure quin és el seu potencial. I això ho veus en situacions, moltes vegades, de no activitat guiada, en la improvisació, en la creativitat, no? En aquelles propostes educatives que deixen un marge perquè l'alumne s'experimenti amb ell mateix. Allà pots veure el petit somriure, la complicitat, amb què gaudeix, i tot això és el potencial que té l'alumne. Penso que la mirada del mestre és comprendre més enllà d'això, no? Del que veus, de la conducta, el que hi ha al darrere, de com aprèn, del que vol ensenyar, del que vol mostrar, del que no mostra, de la seva complicitat amb tu, amb la resta dels companys. I penso que és molt important que el mestre es focalitzi en el que sí que sap fer l'alumne, perquè si no és com posar una barrera, no sap... Jo que treballo, no?, amb alumnes amb necessitats educatives especials, sempre partim de, vale, què sap fer? I a partir d'aquí, no?, una mica la teoria de l'endemiatge, de quin és el següent pas. Focalitzar-te en el que sap fer t'obre les portes a com podem continuar construint. Focalitzar-te en el que no sap és com, vale, llavors és com una frustració, fins i tot cap al nen també, i cap a les famílies. Llavors, veure l'alumne que és competent, pues, jugant amb objectes de causa-efecte. Jo, perquè ara estic amb molt petits, no? Però, per exemple, amb nens que són més grans, que són molt bons dibuixant, pues, a partir d'aquí poder construir tot l'entramat de l'aprenentatge. Penso que és una manera de posar en valor l'autenticitat de cada alumne. I ara que, no, amb la nova llei educativa parlem ja del disseny universal d'aprenentatge com a base a les aules, és un projecte educatiu per cada alumne, no? És una escola per a tots, un projecte educatiu per cadascun, on podem veure quines són les fortaleses de cada nen i a partir d'aquí crear una proposta educativa.
De cada alumne i de cada família, perquè tu també parles de trobar, sí, la bellesa oculta de les famílies.
Sí, penso que és clau, és clau. Nosaltres estem unes hores amb els nens, però la família està sempre. I moltes vegades el que transmeten als nens són les dificultats i les fortaleses que també hi ha a casa. I comprendre, no? Moltes vegades, com que és una relació d'adult a adult, els mestres ens posicionem a vegades amb un judici que per mi no és del tot correcte. Poder veure aquella persona d'una manera totalment transparent i arribant també al seu cor, és a dir, què t'està dient el que no t'està dient, i què t'està dient una mica el que deia la Rul també, no? Tota la seva part emocional i tota la seva part de comunicació no verbal. Penso que és clau. Les famílies normalment, quan els cridem a l'escola, és ui, 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 què ha passat, no? Però si tu comences a trencar aquest discurs i cridar les famílies, reunir-te amb elles per les fortaleses i per com seguir treballant aquestes fortaleses a casa, penso que la relació entre l'escola i la família seria molt més enriquidora. Es trencaria una mica aquest paradigma o aquest estigma entre l'escola sempre només em crida per això, no? Què haurà passat ara? Doncs no, mira que bonic, no? I penso que els feedbacks que donem a les famílies sempre han d'anar des de què ha fet avui bonic el teu fill. Jo sempre amb els nens intento a final de setmana i de què dones gràcies aquesta setmana, o què has après, o què ha sigut el més divertit, en què t'ho has passat més bé. Al final és una decisió cap a on vols mirar, i cap a on vols mirar envers el que veus crea el teu estat emocional. Llavors, si mires cap a allò que realment és agradable, pues la teva vida, la teva aula, els teus alumnes estaran d'una manera més contents i amb una predisposició de benestar per aprendre.
La Raquel Martínez aposta per l'escola camaleònica, que s'adapta a les necessitats específiques de cada alumne, l'escola inclusiva. Recursos que n'ofereixes molts, que proposes pels docents en el dia a dia a l'aula, i sobretot també parles molt d'aquesta necessitat de cuidar l'estat emocional del docent.
Sí, sí, per mi és clau. Primer, el que has dit, no? L'escola camaleònica, sempre ens adaptem a les necessitats del nen. El nen no té els recursos a vegades i les estratègies per adaptar-se amb nosaltres. Som nosaltres que ens adaptem amb ell i li oferim els suports que necessita. I després, tu com a mestre, ets el líder, ets la líder de la teva aula. Si el teu estat emocional aquell dia és d'enuig o de molta tristesa, mira com pots treure dins teu un recurs que canviï una mica aquest estat emocional, perquè en ser el líder, el teu estat emocional crea una ressonància a l'aula. I és cert que quan estem tristos o estem enfadats, no tenim la mateixa capacitat de resposta davant del que passa el dia a dia. Això no vol dir que tu no puguis expressar la teva tristesa i no la puguis compartir amb els alumnes, però ser molt conscient de que hi ha estats emocionals que ens ajuden a poder transitar el dia a dia a l'escola d'una manera molt més agradable. Per això no torno a repetir el camí del docent, no? Com jo sé cuidar-me a mi mateix, a mi mateixa, per estar davant dels alumnes, perquè com abans dèiem, no, som arquitectes de vida i som els seus models. Com nosaltres els hi mostrem, com ens acompanyem emocionalment, també els ajuda amb ells a aprendre com acompanyar-se amb ells emocionalment.
Coaching, PNL, mindfulness o consciència plena, observar rutines de moviment, intel·ligència emocional, el somriure, el vincle, tot això són eines que ens proposa la Raquel Martínez en aquest llibre Com se llega al corazón de l'alumno, un llibre en el que llegim: a l'escola li falta vida, funcionalitat, valors i emocionalitat. El paradigma mental supera els paradigmes de la vida i l'emmagatzematge de continguts és molt més important que aprendre a viure. Quin és el canvi de paradigma que hem de veure en l'escola, Raquel, i que d'alguna manera tu dibuixes en aquest llibre?
Per mi és una escola viva, on el que estem... Primer, que quan el nen surt de casa, la nena surt de casa, ja té ganes d'anar-hi. Perquè si ja no té ganes d'anar-hi, ja és simptomàtic de que aquí les coses no van bé. Penso que s'ha donat molta importància a tot el contingut a nivell de contingut mental. Però això ho deia molt el Claudio Naranjo: si nosaltres som éssers humans que tenim un cos, que tenim una ment i que tenim una emoció, penso que el dia a dia de l'aula hauria de contemplar aquestes tres parts amb igualtat de temps horari dedicat. Penso que poder fer unes polítiques educatives on es té més en compte el cos, la cura del cos, on es té en compte l'emoció i com gestionar-me i com gestionar les relacions, i després també una tercera part per dedicar-me a allò que intel·lectualment és una motivació i una passió per a mi, penso que seria la fórmula màgica. I que mica en mica el nou currículum parla molt també, no? D'això, de tot l'abordatge emocional i també del tema corporal. Penso que hem d'anar augmentant, no?, propostes que estan més acord amb la nostra globalitat com a ésser humà, tenint en compte aquest cerebro tripart, no?, el tricervell del que formem part, del que som, no?, com a ésser.
I parlar als alumnes amb les mans i el cor, no?, que és el títol que hem posat avui en aquest programa.
Exacte, i gaudir-ho, perquè aquesta és la clau, no? O sigui, tu passes bé, llavors tot va rodat. Penso que l'escola ha de ser un lloc, pues això, que el nen quan s'aixeca al matí, pues que estigui ja motivat, que el mestre quan va cap a l'escola estigui motivat i motivada. Si no, penso que és molt simptomàtic d'un sistema educatiu que no funciona.
Doncs avui aquest parlar als alumnes amb les mans i el cor ho hem fet amb aquest llibre de la Raquel Martínez Pulido, mestra d'educació especial, creadora de Despertador d'il·lusions i autora de Com se llega al corazón del alumno. I ho hem fet també amb la Ruth Canyades, intèrpret de la llengua de signes, educadora infantil, creadora d'una pàgina on podeu trobar molts recursos per aprendre a ensenyar als nens el llenguatge dels signes, i autora de Manos que cuenten, que també ens ha ajudat a entendre com podem trobar altres maneres de parlar als alumnes i sobretot arribar al cor dels alumnes. Raquel Martínez, una forta abraçada.
Una abraçada, Elisabet, gràcies.
I que segueixis encomanant aquestes ganes d'arribar al cor dels alumnes.
A veure, ahir continuarem.
Gràcies, una abraçada.
L'ofici d'educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'ofici d'educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'ofici d'educar, o us baixeu al Telegram i busqueu l'ofici d'educar.
Com educo? Amb Lara Terrades.
Ens ha arribat a Telegram i aquí parla de la importància del pensament positiu, de projectar allò que volem, manifestar, fer agraïments en present, afirmant allò que volem aconseguir, bones vibracions, etc. Per altra banda, hi ha qui diu que això només pot provocar malestar o decepcions si finalment allò que desitges no es compleix. A més, t'encora el futur i no estàs tan pendent del present. Ella diu com trobar un equilibri per no caure en el positivisme tòxic i proposa aplicar-ho tant a nosaltres, mares i pares, com també a l'hora d'educar la canalla. Lara Terrades, tot teu.
Molt bé. El pensament creatiu, no?, és això que estava parlant aquesta persona, que és la llei de l'atracció, versus el positivisme tòxic. Per mi és un tema molt interessant a indagar. Jo crec que avui en dia és possible que hi hagi com una tendència, no?, que jo crec que això ve molt d'una cultura americana, com de voler creure que no passa res amb les coses que ens molesten, que ser feliç és una decisió només cognitiva, que per dir que estic bé llavors estaré bé. Llavors, tot aquest tipus d'arguments, per mi, tenen un punt potencial que pot tenir a veure amb la llei de l'atracció, és a dir, allò que jo em dic i que em repeteixo està creant una realitat primer a dintre meu i després això és el que es manifesta fora, perquè dintre i a fora és com el mateix, diguéssim, és un reflexe. Però si ens n'anem com a un lloc molt simplista d'aquesta llei, per mi ens estem oblidant que la persona és un organisme, un ésser, una entitat molt més complexa que només poder dir afirmacions verbals. Vull una casa, tindré una casa, no? Vull una parella, tindré una parella, vull una feina. Llavors, per mi aquí és important donar-se compte primer que això, ho diuen algunes persones teòrics de la llei de l'atracció, és amb el contrast. També m'agrada molt aquest concepte, que és el que jo vull. Si jo, per exemple, no vull cridar els meus fills i filles quan em poso nerviosa, no?, parlant de l'educació, el que jo vull no està passant. Però no perquè jo ho resi, no?, ho demani mil vegades i m'alinia amb aquella freqüència, és a dir, jo em senti com si allò ja estigués passant, perquè no és només dir-ho, és també sentir-ho, no? Perquè l'energia i la llei de la vibració el que parla és que així com tu et sents, és després el que atraus a fora teu, no? Per mi també hi ha un punt, que és aquest contrast que deia, que és, vale, què està passant perquè això que jo vull no succeeixi així, no? És com el contrast entre el que vull i el que s'està donant. I quan hi ha aquesta diferència, a mi el que se'm genera és una sensació de displaer, d'insatisfacció, de queixa, i darrere tota queixa hi ha un desig que no està complert, no? Llavors, hi ha coses que per molt que les vulguem desitjar, que volem que siguin d'aquella manera, per mi està bé com anar també a lo profund. Perquè si jo vull aconseguir una cosa i veig que no puc, el que m'està passant és que em frustro, no té sentit com és que jo vull allò i ho repeteixo mil vegades i no hi arribo, bueno, perquè per mi hi ha un aspecte molt important que jo sempre el dic aquí, no?, que és el tema del trauma. O sigui, hi ha situacions a la vida que no ens permeten avançar perquè en el passat hem tingut situacions traumàtiques que ens han fet creure, és a dir, hem tingut una sèrie de creences a través de les quals jo no puc arribar on necessito arribar. Per exemple, si jo amb els meus fills vull fer una criança respectuosa, però resulta que tinc la creença de que jo sóc una persona molt autoritària i que cada vegada que m'enfado fot un crit, doncs llavors hauré de treballar aquesta creença. No s'hi val només en resar al costat del llit, no? Ho dic així, és una mica en broma, no? O com d'escriure l'afirmació, jo no vull cridar més als meus fills, o vull ser una persona, dir-ho en positiu, no? Vull ser una persona amorosa i assertiva. Vale, ho pots escriure 100 vegades fins que la teva part conscient pugui interioritzar aquest pensament de tu i tu puguis vibrar en aquesta ressonància, però alhora, per mi, és el que deia, no? Hi ha una part més de fons, que és més profunda, que jo crec que no hem d'oblidar i que en la nostra cultura hi ha una tendència, jo crec, a simplificar molt les coses i a veure la persona, sobretot, no? Que som un ésser supercomplicat i supercomplex, amb dos dimensions quan en tenim 3, 4 o 1000. O sigui, tenim com moltes polaritats. Llavors, a mi el que em ve és un exercici molt interessant que jo he fet algunes vegades i he proposat a teràpia, que és que quan tu vols una cosa, escrius allò i ho escrius en positiu, perquè és com que tu estàs parlant amb l'univers, jo vull ser, o jo sóc directament, no? En lloc de fer-ho en futur, jo ja ho afirmo ara. Jo sóc una mare amorosa i assertiva. Llavors, cada dia pots escriure aquesta afirmació unes 10 vegades durant uns quants dies, i al costat d'aquesta frase poses les creences que van sortint al costat d'això, que és el que jo dic que està a sota la catifa i és el que no ens permet arribar allà on necessitem arribar. És com si netegéssim el fons, diguéssim. Netejar el fons és com obrir l'inconscient i llavors posar sobre la taula tot allò que ens està impedint, les pedres al camí que ens impedeixen per arribar on necessitem arribar. Quan jo escric aquesta afirmació, potser al costat també una frase tipus és impossible ser assertiva perquè jo sóc molt autoritària. Vale, doncs aquesta és la teva veritat. Partim d'aquí, perquè si no hi ha com aquest autoengany de que perquè digui aquesta frase em crec que ja seré això, i com estic dient, no és causa-conseqüència, no funciona d'aquesta manera tan lineal, no? Llavors jo crec que hem de tenir un criteri important a l'hora de com discernir si això ens va bé o no, perquè si no, o sigui, si nosaltres ens creiem aquesta teoria d'una manera molt simplista, jo crec que estem abocades i abocats a la frustració i al fracàs, perquè la cosa no funciona així, no?
Jo sóc una mare amorosa i assertiva, i a partir d'aquí estireu el fil. Moltes gràcies, Lara.
Gràcies.
Una abraçada.
Una abraçada.
Per què no fem volar un estel?
Manual pràctic per afrontar el conflicte familiar. Amb Marta Butjosa.
Ens diu la Raqui: hola, oficiaires, l'afa de l'Escoleta, volem donar-li un tom al carnaval. Observem que sovint trobem moltes nenes disfressades de princesa i nens de superherois. Segur que aquí hi ha molt expert que ens podria recomanar articles, entrades o fils reflexionant-hi. Després, la Meritxell Poc ens diu: temazo, hi ha criatures molt petites, igual que piscina. La meva filla, 3 anys, és l'única del grup amb banyador tipus pantaló. Totes les demés amb banyador o biquini que tapi els pits. Després, tenim també el correu de la Núria, que ens diu: tema carnestoltes i banyador piscina passa molt sovint a moltes escoles. Jo formo part d'escoles coeducatives. Xarxa Comissions de Gènere, Coeducació i Feminismes de les 12 escoles públiques de Sant Cugat. Som AFES i és molt freqüent el que comentàveu. I la Jordina Costa, per acabar també amb aquests correus, no sé si també passa, però ara s'estan fent festes d'aniversari a primer, segon, tercer de bàsica, on es conviden només nenes i les porten a un lloc a maquillar-se i pintar-se les ungles. Doncs, Marta Butjosa, ja ho hem sentit. Avui aquest és el tema. Què ens has de dir?
Doncs sí, és un tema que ocupa moltes pàgines de diari, hores de tertúlia de ràdio. Com gestionar els rols de gènere amb els fills? Tenim nens que no volen posar-se un jersei rosa, o pitjor, que se'l posaven i deixen de fer-ho arrel dels comentaris dels companys. I també tenim nenes que volen jugar a futbol i són excloses pels seus propis companys. Sí, això encara passa avui en dia. Avui en dia a les escoles tenim famílies de tota mena, monoparentals, amb dos pares, amb dues mares, reconstituïdes... Però també m'ha passat diverses vegades de trucar a un pare, home, per un assumpte del seu fill i derivar-me immediatament a la mare, ja que és ella qui s'ocupa d'aquests temes. És com si hi hagués una societat que va a dues velocitats. N'hi ha que eduquen els seus fills sense gènere i n'hi ha que transmeten uns rols de gènere molt marcats. Així, en un mateix pati d'escola o en un mateix carrer coexisteixen aquests dos models educatius. I aquesta és la societat que acull els nostres infants, i no pas una altra. A més, cada infant necessita ser lleial als valors que se li transmeten des de casa. Fins ben entrada a l'adolescència, no tenim la força necessària per qüestionar els missatges rebuts a casa. I en alguns casos no es qüestionaran, sinó que es donaran per bons. I insisteixo, aquesta és la realitat que vivim. La pressa mai no és bona consellera. I en aquest assumpte tinc la sensació que un sector de la societat i del poder públic vol anar massa de pressa. I córrer pot provocar dues coses. Errors, com en qualsevol cosa que es fan presses, i sobretot causar un moviment contrari, una reacció tan gran com el canvi que volem generar. Qualsevol professor de secundària us explicarà les dificultats que hi ha avui en dia per parlar del tema del gènere. Han rebut tantes xerrades i tallers durant la seva curta vida a l'escola que alguns tenen una reacció airada. L'alumnat sent la pressió que s'està exercint sobre ell per transformar una qüestió social que el supera amb escreix. Així doncs, crec que hem de prendre una tassa de paciència. Sense perdre l'objectiu legítim a on es vol arribar, hem d'acceptar la societat que tenim. Només així podrem produir un canvi profund que arreli i que arrossegui el major nombre de persones possible. Un dels errors que podem cometre quan anem amb pressa és actuar sense massa consciència, sovint utilitzant els nostres fills com a eines per defensar les nostres creences. Els fills no són nostres, són d'ells mateixos i de la vida. Per això em preocupa de vegades que els adults ens fem massa presents. No es disfressarà de tal cosa perquè nosaltres som tal altre. O bé, ha de poder anar de rosa i que ningú li digui res. O ha de poder jugar a futbol sense que ningú li digui res. I d'això nosaltres, els adults, en fem la nostra batalla contra el sistema, que és defectuós i no ens agrada. En d'altres ocasions, aquests conflictes amb la realitat que ens envolta neixen de la frustració de l'adult davant de la impossibilitat d'estalviar als nostres fills aquest patiment. Volem canviar el món perquè no hagin de viure aquestes dificultats o injustícies. I amb tot això, no estic dient que el que passa estigui bé, ni que no puguem prendre decisions, com no comprar una determinada disfressa perquè ens sembla sexualitzada o perquè va en contra de les nostres creences. Està clar que podem prendre les decisions que creguem convenients com a pares. El que vull dir és que cal deixar espai als infants i joves perquè trobin la seva pròpia veu. Ens cal acompanyar i no pas protagonitzar batalles en la que ells es trobin al mig. Si escoltem els nostres fills en aquestes situacions, és probable que ells mateixos s'encaminin cap a una solució que els satisfagui. Si som capaços de mantenir-nos atents i disponibles i no carregar-los amb els nostres propis assumptes, tots junts, amb el nostre acompanyament, anirem descobrint què volen fer amb la situació que estan vivint. Si la nostra filla es vol disfressar de princesa i a nosaltres no ens agrada, hem de tenir present que no podem canviar el món en un dia ni hem de carregar-la amb aquesta responsabilitat. Potser li podem preguntar per què es vol disfressar de princesa i amb la seva resposta, molt probablement, ens adonarem que el que hi ha al darrere és una cosa ben simple. M'agrada que brilli o vull anar com la tal. I també podem preguntar-nos què em molesta a mi del fet que vagi de princesa? Quines pors tinc? Quines fantasies tinc sobre el fet d'anar de princesa? I quan el nostre fill torni a casa dient que no es vol posar el jersei rosa que tant li agradava abans, podem seure amb ell i escoltar per què ha pres aquesta decisió. I potser no ens agradarà sentir que no vol que els altres li diguin res i que ja se'l posarà al cap de setmana. I al mateix temps li haurem de reconèixer la capacitat d'adaptació, perquè ens agradi o no, és la societat que tenim. O potser ens sorprendrà i ens dirà que tant li fa el que li diguin els altres i que està per sobre de tot això, i que ja es cansaran. I podem reflexionar junts i dir quina pena, quina llàstima, o què podem fer nosaltres per fer-ho diferent, o proposar-li d'altres opcions, tenint sempre present que és ell qui ha de viure-ho. La nostra principal feina és revisar-nos com a adults i transformar la nostra vida en allò que volem transmetre. Reflexionem com vivim el gènere a casa nostra, com ens repartim les tasques, qui s'ocupa de l'organització familiar, qui assumeix la major part de les tasques domèstiques, qui té cura de la gent gran. Pensem com em vesteixo o per què em maquillo. Analitzem quina relació tenim amb el nostre cos, què què verbalitzem sobre la nostra pròpia imatge. Assumim la nostra responsabilitat. Els adults tenim feina a fer i el nostre modelatge serà sempre més important que el que vingui de fora. Serà la taca que podrem fer créixer, la transformació profunda que estem esperant.
Doncs una tassa de paciència, que deies, Marta Butjosa, perquè hi hagi un canvi profund en temes de gènere. Moltíssimes gràcies i una forta abraçada.
Gràcies, una abraçada.
L'ofici d'educar, paraula de gat.
Hem començat el programa amb Satish Kumar parlant del valor de les mans per educar i acabem amb ell. Diu Satish Kumar al llibre Tierra, Alma i Sociedad: perquè una escola o una universitat tinguin un bon equilibri, haurien de tenir una cuina ben equipada on els alumnes i els professors preparin junts el menjar. Quan els alumnes toquen les verdures, amassen pa i netegen els utensilis, estan aprenent a utilitzar les mans. Hauria de ser obligatori per totes les escoles tenir un jardí i professors de jardineria i agricultura. Terra no vol dir brutícia, diu Satish Kumar. Hem de donar dignitat a la feina feta amb les mans, al cultiu de la terra, a treballar a l'aire lliure respirant l'aire fresc, que té nombrosos beneficis de la salut. Treballar al jardí o a la cuina, diu Satish Kumar, proporciona als alumnes informació, coneixements, experiència, autosuficiència, satisfacció i realització. El món té 8.000 milions d'habitants. Tenim al nostre abast una abundant energia humana que descuidem. Si tots els joves de les nostres escoles i universitats rebessin els coneixements necessaris, diu ell, per utilitzar la seva força muscular per crear, manufacturar i fer servir poca electricitat, seríem més sostenibles. És meravellós, diu el pensador indi, pensar que treballar amb les mans no només ens reporta salut i felicitat, sinó també estalvi d'energia. Diu Satish Kumar sobre l'educació del cor. Quines són les qualitats del cor? Aprendre a ser respectuosos, agraïts, comprensius, generosos i atents, i aprendre a gestionar els nostres sentiments, ansietats i incerteses. A través del cor i de les mans, ens relacionem amb els altres i amb la naturalesa, conclou Satish Kumar. I tornem la setmana vinent, parlant de la First Lego League. Us deixem amb Charango, a la deriva. Sigueu lúdics, positius i alegres. I una mica d'empatia per salvar el món. Petons de la Núria Ventura i la Rosa Silloé. I fins la setmana vinent.
Que la vida millora. Sento com les ànimes s'animen, puc veure com volen i troben una nova veu de llibertat que sona. Bones vibracions per totes les persones. Caminem sempre junts amb l'amb el cor. Som el poble viu, la flama en la foscor. Som un paisatge de vida que crida i no oblida. Som la sortida agraïda, desfem mentides. Una lluita contra...